Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Castell de Can Feu podria acollir un centre de formació d'activitats mediambientals. És la proposta de l'equip de govern per rehabilitar la finca, que es troba en estat avançat de degradació. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'edifici principal comptaria amb aules, un laboratori, una sala d'actes i un espai de reinterpretació del castell. Així mateix, també es vol fomentar un viver d'empreses vinculades a l'economia verda. L'alcaldessa Marta Ferrés parla de les especialitats que es volen incloure en aquest projecte.
Parlaríem d'horticultura, de jardineria, de floricultura, d'agricultura ecològica, de repoblació forestal, d'activitats d'auxiliars del viver, de recuperació d'espais naturals, d'activitats lúdiques i de guiatge de la natura. Per tant, fil ecològic seria el que ens permetria relligar el castell amb tot el seu entorn i recuperar doncs, aquests espais.
També es vol recuperar els jardins romàntics de l'entorn del castell i l'antic bosc de Can Feu. Tot plegat suposaria una inversió d'entre 8 i 10 milions d'euros.
El sabadellenc Cesc Esteve s'enfronta a un possible delicte de desordres públics després de ser identificat dissabte en la mobilització pro-Hassel de la ciutat.
Esteve assegura que ell no estava participant en la marxa, sinó que el van identificar quan anava a casa seva. Avui ha rebut una citació dels jutjats, però s'ha negat a presentar-s'hi. De fet, acusa els Mossos d'utilitzar-lo com a cap de turc per desmobilitzar els joves.
I en esports, el Sabadell torna a la zona de descens després de l'empat sense gols davant de l'Albacete.
Amb tots els arlequinats tornen a la zona perillosa després de 3 jornades fora del play-off. Tot i això, es troben igualats en punts amb el Zaragoza, el primer equip que se salvaria.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte a la setmana passada a aquesta mateixa hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades en conjunt per la nuvolositat abundant, especialment al litoral i prelitoral i sobretot a la Costa Daurada, al litoral sud, on tenim el cel força tapat amb la possibilitat d'algun plogim feble i dispers durant la jornada d'avui. En quant al vent, domina el vent de component est, a més amb notable mar de fons de llevant i forta maró a la Costa Daurada i Costa Central. De cara a demà, ens llevarem amb el pas de núvols alts i mitjans i també núvols baixos. De nou, al litoral i prelitoral, especialment fins a mig matí. I, a més, parlarem de la possibilitat també de que pugui creuar alguna precipitació feble i puntual afectant a qualsevol punt del territori, especialment durant les hores centrals del dia. A més, aniria acompanyada de fang. En quant a la temperatura, avui la màxima és una mica més elevada en el conjunt del territori. De cara a demà, si bé la mínima serà més elevada, la temperatura màxima de la jornada quedarà en valors molt semblants als d'avui i durant la tarda la nuvolositat tendirà a anar-se trencant una mica més. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, mig quilòmetre a Sabadell per anar cap a Barcelona. També hi ha problemes a la P7, un quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud i al mateix municipi, però ja a la B30, un quilòmetre i mig de cues també en sentit sud. A la B30 també hi ha 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria. Sabadell demanarà finançament europeu per rehabilitar el castell de Can Feu i ubicar-hi un centre de formació d'activitats mediambientals. En total és previst que s'inverteixin entre 8 i 10 milions d'euros que es volen aconseguir dels fons de recuperació europeus que han d'arribar en els pròxims mesos. Les actuacions permetran convertir tots els edificis del castell, els seus jardins i els seus entorns en un ambiciós projecte que s'ha presentat aquest matí.
L'objectiu de tot plegat és doble. D'una banda, preservar un dels elements del patrimoni local més estimats per la ciutadania, i de l'altra, donar-li una utilitat pel futur de la ciutat. Així, el govern local ha decidit reconvertir el castell de Can Feu en un centre de formació d'activitats relacionades amb la jardineria, l'horticultura, l'agricultura ecològica i la recuperació d'espais naturals. L'alcaldessa Marta Ferrés ha indicat a qui es dirigirà el nou espai.
El perfil de persones que pensem que podríem ocupar aquí són perfils doncs, de col·lectius de persones en situació de dificultat, per tant, també una clara vocació social de recuperar mà d'obra intensiva en aquests àmbits, però que sobretot doncs, no requereix d'una especialització formativa molt alta, però que en canvi aquí sí que es pot donar amb aquests graus de formació doncs, podem especialitzar en aquesta gent i fer-los canviar de sectors, que com sabeu moltes vegades és complicat, i aquí hi ha tots els estudis que tenim des del Vapor Llong i des de serveis econòmics ens mostren que és una clara línia en aquests moments ja de desenvolupar, però que encara ho serà molt més en un futur.
Per aconseguir-ho, es presentarà el projecte als fons Next Generation, destinat a la reconstrucció dels països de la Unió Europea després de la Covid. Tot i que encara no hi ha calendari previst, sí que calculen que la inversió no serà inferior als 8 milions d'euros.
Si podem anar, evidentment, si ens donen la possibilitat d'anar a finançar el 100%, nosaltres demanarem el 100%, allò com deien a casa meva, paper dir que no quede, però evidentment, normalment els fons europeus van sempre cofinançats, com a mínim fins ara sempre han anat cofinançats, o una part molt important han anat cofinançats. Per tant, diguem, una situació de fons europeus normal segurament hauríem de pensar en un 50-50. Però ja ho veurem, perquè ja us dic, tot això no se sap en aquests moments, per tant, és especular. Nosaltres sabem doncs, que ens podem estar entorn d'aquests 8 milions d'euros, la idea és poder anar al màxim.
El futur espai estarà lligat als altres equipaments formatius de la ciutat, com el Vapor Llong o Cal Molins. També es preveu que hi hagi sinergies amb la futura escola de restauració que s'ubicarà a Sallarès i Deu i amb projectes de solidaritat alimentària com el Rebost Solidari.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Dos mesos després d'haver-se administrat a Sabadell la primera vacuna contra la Covid-19, la xifra de sabadellencs amb una de les dues dosis posada no arriba a les 18.000 persones. La raó principal és que actualment no hi ha prou existències com perquè el procés es pugui fer de forma massiva. La responsable de l'àrea d'atenció primària metropolitana nord de l'ICS, Maris Nar, n'ha parlat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Les vacunes arriben amb comptagotes cada setmana i fins que els equips no saben de quantes dosis disposen, no poden obrir les agendes per citar la gent. Això fa que el procés sigui més lent del que seria desitjable, malgrat que podria canviar si les farmacèutiques comencen a vestir els països amb més dosis. Maris Nar ha explicat que la intenció és anar baixant l'edat de vacunació a mesura que s'agilitzi el procés.
La gran esperança és tenir més vacunes i ojalà puguem obrir molts centres cívics i de més. Això, l'estratègia serà bàsicament anar baixant de persones de risc, persones que en aquest moment, per exemple, de les persones que també s'està vacunant en aquests moments són persones que han sigut transplantades i aquestes ho estan fent des de l'hospital de referència que fa el seu seguiment. Doncs aquesta és una persona que, independentment de l'edat, doncs també estan començant a vacunar i a partir d'aquí aniran baixant.
La responsable de l'àrea d'atenció primària metropolitana nord de l'ICS ha afirmat que, tot i que els agradaria anar més ràpid, la vacuna és la gran esperança per lluitar contra el coronavirus. I és que després dels dubtes inicials s'ha pogut constatar que, per exemple, a les residències de gent gran el volum de contagis s'ha reduït exponencialment després de culminar el procés d'immunització. A més, els efectes secundaris, ha recordat Isnard, són mínims.
Fem un seguiment dels efectes secundaris. De fet, nosaltres tenim l'obligació, en el cas que hi hagi un efecte secundari greu, de notificar-ho. I sí que tenim un registre d'aquests efectes que no són tan importants. I, bueno, la veritat és que al final tenir unes dècimes de febre o tenir una sensació de cansament 24-48 hores, doncs hi havia bastantes notificacions d'aquestes i d'alguna manera ens han recomanat que fem aquelles notificacions que siguin més rellevants i que de fet són molt poques.
Després dels residents i del personal sanitari en primera línia, ara s'està vacunant els majors de 80 anys que viuen al seu domicili particular i personal essencial, com docents o policies. Precisament el Col·legi de l'Advocacia de Sabadell reclama que els lletrats també siguin considerats personal essencial i que, per tant, siguin vacunats com els sanitaris o les forces i cossos de seguretat. En un comunicat, la institució ha anunciat que elevaran la seva reivindicació a les autoritats sanitàries pertinents perquè els advocats siguin vacunats de forma immediata.
Mentrestant, l'Hospital de Sabadell ha encetat el mes de març amb menys d'un centenar de pacients ingressats per Covid-19. Respecte a divendres passat, hi ha 6 malalts hospitalitzats menys, de manera que ara en són 94. D'aquests, però 37 estan a l'UCI o a l'àrea de semicrítics. La doctora Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, analitza així les xifres.
Després d'unes setmanes en què hem anat disminuint de mica en mica el nombre de positius i de gent hospitalitzada després de les festes de Nadal, ara portem uns dies en què aquest descens s'ha vist frenat. Val? I ara mateix les dades són parcialment bones Per què ho dic? Doncs perquè tenim menys de 100 persones ingressades amb Covid, però entre un 40% d'elles estan a l'àrea de crítica. Això vol dir, doncs, que són gent encara amb molta gravetat.
En les últimes 48 hores s'han comptabilitzat 17 ingressos més, 14 positius i una defunció.
La situació tendeix a estabilitzar-se a l'hospital mentre els indicadors de la pandèmia tornen a empitjorar segons les dades de salut. La velocitat de contagi a Sabadell ha pujat a l'1,13, mentre que el risc de rebrot s'enfila als 256 punts. També creix la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 225 casos per cada 100.000 habitants. Segons el departament, en les últimes 24 hores s'han declarat 23 positius més, que eleven la xifra total als 15.299, mentre que des d'ahir no s'ha produït cap defunció, tot i que en són 514 des del mes de març passat. L'agreujament dels indicadors coincideix amb el relaxament d'algunes mesures anticovid a partir d'avui. Els centres comercials i les botigues més grans de 400 metres quadrats han reobert avui, però amb límit d'aforament, i de dilluns a divendres. També s'incrementen aforaments en piscines i per activitats dirigides a l'interior de clubs esportius. Per contra, es manté 7 dies més el confinament comarcal i els horaris de la restauració.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe directe.radiosabadell.fm.
Les persones amb VIH encara pateixen discriminació en el seu dia a dia. Així ho ha denunciat avui el vicepresident d'Actua Vallès, Miquel Alguersuari, coincidint amb el Dia Mundial de la Zero Discriminació. Les desigualtats es plasmen en els sectors sanitaris i educatius, els llocs de treball, el sistema judicial, les famílies, les comunitats i els entorns d'emergència humanitària.
Alguersuari assegura que per posar fi a la SIDA és imprescindible dinamitar aquestes discriminacions, una responsabilitat que està en mans de tothom. Més enllà de la discriminació personal, en denuncia d'estructurals, sovint afecta d'una falta d'informació o d'implicació de les administracions.
Dues persones del mateix sexe, que tinguin sexe, en aquí, tenen informació, tenen tractaments, tenen suport. Depèn de la legislació que tinguin en un altre país, doncs no la tenen. No tenen ni informació, no saben la meitat de les coses, no saben quasi bé res de prevenció, i a l'hora d'accedir als tractaments és molt complicat. Realment, en aquests països que ho tenen tan complicat, o sigui, el tant per cent de contagi, de probabilitats de contagi és el doble.
Els alumnes del batxillerat artístic de l'Institut Vallès s'han sumat al Dia Mundial de la Zero Discriminació amb diversos murals per denunciar les desigualtats amb les persones amb VIH, exposats a la plaça Dolors Miralles. La professora de segon de batxillerat del centre, Cristina Hernández, ha explicat quin procés s'ha seguit per crear-los.
L'art ha sigut sempre i segueix sent un mitjà per enviar missatges, per convidar el públic a reflexionar, parlant de temes prosocials i donant visibilitat a diverses realitats. Per això ha sigut necessari un procés de contextualització gràcies a un taller que ens va oferir Actua Vallès. Més tard, un procés d'investigació on vam buscar diferents artistes que ja havien tractat la discriminació contra el SIDA, com Félix González Torres, Pepe Espaliu, Kate Harrin, Rosalind Salomon o Eulàlia Ballucera. I finalment, amb altres inspiracions, van fer propostes amb aquestes amb diferents estètiques.
Les discriminacions, però, no només afecten les persones amb VIH. Són presents també per raons d'ingressos, sexe, estat de salut, discapacitat, orientacions sexuals, identitat de gènere, ètnia o religió, entre altres. De fet, les desigualtats han crescut un 70% en els últims anys.
Durant els pròxims 7 mesos, el projecte a porta de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, la CONFAB, torna a Can Puiggener. Es tracta d'una segona fase que pretén arribar a 600 habitatges més del barri del Llano per informar els veïns i detectar-ne les necessitats. En aquesta ocasió, les portes a picar, escollides conjuntament amb l'Ajuntament, correspondran a la part alta del barri, de manera que s'haurà cobert tot sencer.
El consistori subvenciona la iniciativa amb 50.000 euros, que serveixen per contractar els 8 treballadors que van per les cases per saber quins problemes té el veïnat i què els preocupa. La coordinadora del projecte Porta, Xaila Villar, diu al programa al matí que és un canal de comunicació.
En realidad no solo son quejas, que las hay y no hay que negarlo, sino también son ideas y son propuestas. Y en la primera fase, aunque todavía estamos cerrando los detalles para tener unos datos para presentarlos y difundirlos, es cierto que ha habido propuestas muy interesantes y hay que escucharlo. Y estamos abriendo un canal de participación y un canal para reforzar el barrio de Can Puiggener.
Actualment es busquen 4 d'aquests picaportes que han de tenir habilitats i ser del barri. Superen barreres com l'idioma, l'accés a les noves tecnologies o la cultura del col·lectiu per relacionar-se amb l'administració. L'objectiu és fomentar la convivència i el civisme. A més, la CONFAB està oferint una app a tots els sabadellencs per estar al dia del projecte i de les novetats de l'entitat. estan contents amb el funcionament del projecte, com també els veïns i l'Ajuntament. Ara cal tenir les dades processades sobre les actuacions.
L'associació juvenil Esquits demana avaladors per arribar a cobrir una pòlissa de crèdit de 80.000 euros. Són uns diners que no s'han de posar en lloc, només que l'està disposats a cobrir-los en cas que li fessin falta l'entitat. La pòlissa els dona marge de maniobra per realitzar els projectes i pagar el lloguer, les nòmines, els materials i tota la resta.
Els recursos públics els poden arribar un any després d'haver executat les iniciatives, quan els diners de la subvenció estan tots gastats. Per aquest motiu necessiten tenir calaix per avançar-los. Ara fa gairebé mig any que no han de recórrer a la pòlissa. La cooperativa COP57 és qui els hi serveix. El director de l'Esquit, Sergi Asensio, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la filosofia d'aquesta entitat de crèdit facilita tenir diversos petits avaladors.
Aquesta cooperativa té una filosofia diferent a un banc, que és en plan, no volem grans avaladors, volem avaladors com a màxim fins a una quantitat de 5.000 euros, però poden ser petits. És a dir, ells valoren que una entitat tingui doncs, molts suports socials i que valoren més petits avals que grans avals.
Per ser avalador de l'Esquits només cal anar a la seva web i entrar a l'apartat Col·labora. Això els permetrà estar al dia dels pagaments. No és la primera vegada que cerquen avalistes. En aquesta darrera crida ja han començat a arribar-los els primers.
En àmbit més general, un dels joves identificats dissabte a la manifestació per l'alliberament de Pablo Hasél l'acusa als Mossos de posar-lo com a cap de turc per desmobilitzar els joves. Cesc Esteve estava citat aquesta tarda a les 5 a la comissaria del cos policial de Sabadell per un presumpte delicte de desordres públics. S'ha negat a assistir-hi.
El jove denuncia que els Mossos el van identificar després de la manifestació, quan estava arribant a casa, i que no va fer res perquè l'acusin de desordres públics. És més, considera que els agents el van escollir perquè té una altra causa pendent pel mateix delicte. En aquell cas, per haver-se encadenat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
No, jo no estava dins de la manifestació. Això va, és a dir, els Mossos es van posar, a l'acabar la manifestació, es van posar per dins del centre de Sabadell amb les furgones i van anar agafant gent. I van agafar tres que nosaltres coneixem i també hi ha bastanta més gent també que està igual.
A més, també explica que els Mossos van tenir una actitud desafiant quan el van identificar dissabte passat, després d'una nova mobilització per demanar l'alliberament del raper Pablo Hasél.
La nostra atenció, la veritat és que va ser bastant violenta en el sentit, no físicament, sinó a nivell d'intimidació, perquè, bueno, em van faltar el respecte directament, em van dir que era un covard, literalment, un antidisturbi es va treure les manilles i anava jugant amb elles, com dient que si em detenien o no, i això, i ens van amenaçar que ens denunciarien.
El jove estava citat aquesta tarda a les 5 a la comissaria dels Mossos de la carretera de Prats, però no hi ha anat. Diu que ho fa perquè no vol col·laborar amb aquest sistema repressiu.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. El conseller d'Interior, Miquel Samper, assegura que ara no és el moment de qüestionar el sistema d'ordre públic actual.
Segons ell, el debat sobre l'ús del foam, el gas pebre o altres elements policials s'ha de fer al Parlament. I no només hi han d'intervenir les forces polítiques amb interès de governar. Sant Pere ho ha afirmat en una roda de premsa al costat de l'alcaldessa Ada Colau, en la qual tots dos han enviat un missatge d'unitat institucional de rebuig a la violència viscuda els darrers dies a Barcelona durant els aldarulls.
La Fiscalia Superior de Catalunya ha presentat una querella contra el president del Parlament, Roger Torrent, i tres membres més de la mesa per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional.
La denúncia justifica per la tramitació de tres resolucions a favor del dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia, malgrat els advertiments de la seva il·legalitat per part del secretari general del Parlament i després que el Constitucional li prohibís.
Brussel·les insta les autoritats sanitàries de la Unió Europea a preparar-se per l'arribada d'un major volum de vacunes els pròxims mesos.
D'altra banda, el vicepresident de la Comissió Europea ha assegurat que la proposta legislativa per un passaport sanitari es presentarà el 17 de març perquè estigui llesta abans de la cimera europea del 25 de març.
I l'expresident francès Nicolas Sarkozy ha estat condemnat a 3 anys de presó per corrupció i tràfic d'influències.
El Tribunal de París, que l'ha jutjat, considera que va haver-hi un pacte de corrupció en intentar obtenir informació confidencial sobre una investigació oberta. Segons les investigacions, l'expresident francès hauria ofert un ascens a l'alt magistrat Gilbert Gibert a canvi d'unes dades sobre una causa oberta per presumpte finançament irregular en la campanya.
Moment pels esports. El nom del Centre d'Esport Sabadell torna a estar inscrit en vermell. Després d'unes jornades vivint fora del perill, el conjunt arlequinat ha caigut a la zona de descens amb l'empat a 0 contra l'Albacete i els resultats donats en la resta de partits.
Dels 6 equips de baix, 2 han sortit beneficiats amb les seves respectives victòries. El Castellón, que amb el contundent 4-0 sobre les Palmes abandona el fanalet vermell, i el Cartagena, que surt del pou precisament en detriment del Sabadell després de derrotar el Leganés per 1-0. Tot reconeixent que cal seguir millorant, el tècnic Antonio Hidalgo treu ferro a l'assumpte i es mostra confiat de cara a les pròximes jornades.
Jo sempre sóc molt positiu. Això no, anar de pobrets, o sigui, quina mala sort, hòstia, quina pena, que no. Que hem de ser el Sabadell, hem jugat un partit contra l'Albacete, hem fet el suficient per guanyar partits. No guanyem, bueno, intentarem, ho farem més, treballarem més i al final entraran. Si l'equip fa això, està clar que hem d'estar amb una millor fluidesa, amb més coses, sí, però bueno, anirem i treballarem, competirem com ho fem contra tothom. Clar, això va de guanyar partits. El que fem ara ens dona per guanyar partits? Bueno, pues haurem de crear més, estar més encertats, comencem a defensar molt més.
És el 6è empat consecutiu a la nova Creu Alta, on el Sabadell no hi guanya des del 22 de novembre. Amb una mica més d'encert, especialment en el penal que va enviar Edgar al travesser en el minut 90, el Centre d'Esport seguiria fora del perill i hauria deixat l'Albacete a 5 punts. Però per Hidalgo no tot es pot centrar en aquesta acció i admet que s'ha d'intentar generar més perill.
Sabem que hem de fer més coses encara per guanyar partits. Hem tingut 3 ocasions claríssimes més al penal. Continuar, hem de seguir pensant en el Màlaga, no queda un altre.
Un Màlaga que serà el pròxim rival del Sabadell i que tanca avui la 27a jornada a Anduba davant el Mirandés.
Més futbol. A primera catalana, la tornada del Sabadell Nord a la competició es va resoldre amb un valuós empat a 0 davant del Mataró.
El partit va estar marcat per l'absència de tot, de ritme competitiu, d'ocasions i de públic a Can Uriac, però tenint en compte que Pablo Becerril considera que el rival, un dels més forts de tota la categoria, el tècnic accepta de bon grat el punt aconseguit.
La reentrada és complicada per tots. Dintre del que cap, nosaltres hem pogut mantenir una base de jugadors que han anat entrenant i, per tant, físicament ens hem trobat bé, amb les limitacions de cadascú entrena quan pot, però bé, començàvem amb un rival molt fort, segurament el més fort de la categoria, i bueno, crec que hem fet un partit molt segur, molt seriós i molt contents.
I en categories formatives, el Sabadell juvenil s'haurà de jugar la classificació pel grup que lluitarà pel títol de divisió d'honor a l'última jornada.
Els de Miquillador van caure per 2-0 al camp d'un Cerdanyola que només li valia guanyar. Alberto Salamanca és un dels capitans arlequinats.
L'objectiu nostre és quedar entre els 5 primeros. Sabíamos que con un punto ya estamos matemáticamente salvados, pero bueno, no pudo ser. Ahora toca ir a Ebro a intentar sacar los 3 puntos.
De fet, el Sabadell juvenil en té prou amb un empat contra els saragossans per certificar l'accés a la segona fase entre els 5 primers.
I en waterpolo, l'Estrelpool Natació Sabadell femení és un pas més a prop d'una nova Final Four. Les de David Palma es van imposar per un ajustat 14-12 a l'Olympiacos grec en l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga.
El partit va estar ple d'alternatives. Les sabadellenques van agafar dos gols de renda en el segon quart i les gregues en van tenir també dos de marge en el tercer. La boia Maika García destaca l'encert en atac i també la manera d'afrontar la defensa.
En atac crec que hem estat molt més encertades que els últims partits, que crec que ens faltava una miqueta de gol, però hem estat molt sòlides, hem preparat molt bé la tàctica amb la seva defensa d'aquesta zona M, tancant enrere, no? Jo en aquest cas a la boia amb dos jugadores i hem tingut gol i això, i de cara també a superioritats també hem estat molt encertades i l'equip està molt motivat, hem estat això en partit en tot moment i molt contentes amb aquesta victòria d'anar amb dos gols de renta.
Judit Forca es va convertir en l'heroïna del club marcant 4 dels últims 5 gols de l'equip i blocant el darrer llançament grec. El masculí, en canvi, no va tenir cap figura aquí idolatrada després de l'empat a 9 contra el Mediterrani a l'anada dels vuitens de l'Eurocup. Pel porter Edu Lorriob, la joventut a la plantilla els va jugar una mala passada.
Yo no considero que el momento del equipo sea malo, simplemente que la temporada pues tiene sus curvas y al final tiene sus partidos de mayor dificultad. Tiene sus partidos que al final puedes ganar, perder, empatar de un gol, está en todo. Como todos estos partidos, al final, mira, contra el CNB, perdimos de un gol pudiendo empatar el partido. Hoy hemos podido ganar el partido. Al final, son pequeños detalles que yo lo achaco un poquito a esta pequeña falta de experiencia en momentos determinados del partido.
El partit de tornada s'hauria de jugar aquest cap de setmana a la piscina Josep Vallès, però la normativa LEN no permet jugar en piscina descoberta de l'1 d'octubre al 31 de maig, excepte si hi ha consentiment de l'equip contrari. El Medi va sol·licitar jugar a casa, però l'Estrelpool s'hi va negar perquè consideren que és un clar avantatge per l'equip local. Per tant, finalment, la tornada jugarà dissabte a les 6 a la piscina Sant Jordi.
I a la Primera Nacional d'handbol, el canvi d'entrenador no ha propiciat un efecte immediat en l'Oar Gràcia Sabadell, que veu com el descens ja és una amenaça real. La derrota per la mínima, 24-25 davant del Banyoles, va esgarrapar l'estrena de Cesc Borrell a la banqueta verd i blanca.
I el pitjor de tot és que els graciencs es queden a 5 punts de l'abisme després d'encaixar la cinquena derrota seguida. Pol Torra, jugador de l'equip, confia que aviat arribaran millors resultats.
Per molt que el resultat hagi sigut dolent, perquè no ens enganyarem, ha sigut dolent, les sensacions d'aquesta setmana han sigut bones i d'una setmana a una altra doncs, tampoc es poden fer miracles. De moment, jo crec que hem fet un pas endavant en defensa aquesta setmana i doncs, de cara a la següent doncs, anar polint altres aspectes com la nostra eficiència en atac, que aquest cap de setmana doncs, ha tornat a ser dolenta.
La derrota de l'Oar Gràcia dona vida als banyolins, que lluiten per sortir del descens i alhora impedeix el Creu Alta Sabadell ampliar distàncies. Els de Sergi Cifre no van fallar a la pista del Cué, el Palau Tordera, i continuen enratxats. Amb el 29-33, l'equip ha sumat 5 dels darrers 6 punts en joc, però Eloi Vila, jugador arlequinat, està pràcticament assegurat que han descartat un rival en la lluita per aferrar-se a la categoria.
Deixes un equip gairebé fora de joc, deixes una plaça de descens quasi bé... ja amb nom i cognom i per nosaltres també sumar el que dius tercera jornada seguida puntuant i primera victòria fora de casa per nosaltres era molt important.
El Creu Alta Sabadell es manté amb 4 punts més que el Banyoles, però dijous torna a jugar contra el Palau Tordera en el duel ajornat de la primera volta. Un triomf serviria per donar l'estocada final als palauencs i, de retruc, avançar al Gràcia a la classificació.
Poc més d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 1 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri i després a 9:15 el Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau. We'll be right back.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.